Bon dia. La reducció del temps d'espera a urgències és un dels principals objectius del nou director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'atenció a urgències. No tant l'atenció, sinó reduint la mesura del possible l'espera a urgències per patologies que es podrien resoldre de forma més ràpida.
És Lluís Ramió i Torrentà, el nou director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la seva primera entrevista aquí, a la sintonia de Ràdio Olot, on, entre altres punts, ha considerat que amb les patologies lleus hi ha d'haver solucions ràpides que evitin que un pacient s'hagi d'esperar de mitjana fins a 4 hores per sortir amb un diagnòstic d'urgències. Ramió i Torrentà també agafa el relleu de Jaume Heredia, que ha ostentat el càrrec en els darrers anys. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 11 de desembre de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Parc de les Mores compta des d'ara amb un sorral adaptat. Gràcies a la cursa de Sant Lluc i al suport de l'Hospital i de l'Ajuntament d'Olot, nens i nenes com en Nirmit, que té una discapacitat física, poden jugar-hi. Avui en coneixerem la seva història. Milers de persones omplen els carrers d'Olot amb motiu de la Fira del Pessebre, que s'ha celebrat des de divendres fins diumenge a Olot. Desenes de parades amb articles relacionats amb les festes de Nadal han omplert el centre de la ciutat. Els alumnes de l'escola Joan 23 munten un pessebre elaborat amb cartró o bicrec. Aquest tradicional muntatge fa més de 20 anys que es du a terme al local de la plaça Clarà com el de la Solfa. Sigues còmplice de la diversió. Amb aquest missatge, la Creu Roja, la Garrotxa, anima els veïns i veïnes de la comarca a participar en la campanya de la joguina educativa. Demanen un cor a l'entitat. Es pot descobrir el desig d'un infant en situació de vulnerabilitat. Carris exposa aquests dies una obra pels carrers de Nova York. L'artista olotí torna a ser present a l'exposició al carrer que organitza Expo Metro i on hi participen uns 300 artistes d'arreu del món. En esports, l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis a la pista del líder després de perdre i per 6 a 4. Els olotins van tenir a tocar l'empat a falta d'un minut i van posar contra les cordes el Club Patí Vilafranca. I també parlarem d'hoquei patins en la carpeta esportiva d'aquest dilluns, parlant de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins que ha guanyat a Olot el 7è campionat d'Europa consecutiu. El pavelló d'esports va registrar un ple absolut durant la final d'aquest dissabte davant Portugal.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Un salari mínim amb l'acord dels agents socials més a prop que altres vegades. Sindicats, patronal i govern espanyol es reuneixen per fixar l'increment del salari mínim interprofessional per l'any 2024. Viladecans guanya 55 trens diaris i ara els semidirectes de Rodalies també s'hi aturaran. Era una reivindicació històrica d'aquest municipi, el tercer més poblat de la línia R2 Sud, que ara tindrà un tren cada quart d'hora. Un naufragi a la Barceloneta és l'acció contra l'holocaust estructural al Mediterrani. Amb una estesa de peces de roba a la sorra de la platja, Open Arms simbolitza els 2.600 ofegats d'aquest any intentant travessar el mar per arribar a Europa. En la pàgina internacional, l'Aràbia Saudita intenta bloquejar un acord a la COP28 per reduir els combustibles fòssils. L'esborrany de l'acord, que s'esperava aquest matí, es torna a endarrerir. I investiguen la mort d'un home per la seguretat de la finca de Pinyes del Monte, a Kènia. Fa uns mesos, una investigació periodística ja va revelar altres morts a la finca i ferits arran de la violència dels guardes de seguretat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El cap de setmana ens ha portat temperatures baixes de nit, però agradables de dia. Per exemple, Olot ahir mínima 1, màxima 18. A Camprodon mínima 2 sota 0, màxima 13. 17, 18, per exemple, també a Girona o la Bisbal d'Empordà. Temperatures suaus que, atenció, avui es podrien mantenir o pujar encara un grau o dos. Tot això amb sol i núvols prims, això sí, però amb inversió tèrmica. A Vic ahir no passaven d'11 graus de màxima. Doncs avui boira en aquest sector, la plana de Vic, no descartem alguna boira cap al sud del Ripollès, la Garrotxa, a tocar de les Gavarres, Gironès, la Selva, però aquestes serien més aïllades. Les d'Osona podran ser més tossudes ben bé fins al migdia amb un ambient una mica fred, que les màximes no passaran de 14-13 graus, però la resta, les temperatures al voltant dels 17 a 20 graus. I podria ser que el prelitoral, Girona, Santa Coloma de Farners, Figueres, arribés als 21 o 22 graus de temperatura màxima, una temperatura primaveral a ple desembre. Demà tampoc canvia el temps, potser baixa un grau o dos de temperatura de dia, la nit no serà gaire freda, a la costa, a l'interior sí, i destaquem que ja comença a baixar la temperatura la nit de dimarts a dimecres, demà passat, pel que fa al Pirineu. I de fet, dimecres i dijous arribarà una pertorbació, un front del nord, que ens portarà alguna nevada tímida, feble. A la Cerdanya, al Ripollès, potser cauen d'1 a 5 centímetres, baixant ràpidament de més de 2.000 metres dimecres cap a 1.300 metres, i pel que fa a dijous, la cota de neu seria de 1.200 metres. En definitiva, baixada important de temperatures, entre dimecres i dijous poden baixar de 5 a 10 graus de tot arreu, més de 10 graus al Pirineu, una baixada important i vent del nord, tramuntana i mestral, tant dijous com divendres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 11 de desembre de 2023 en el marc de l'informatiu habitual de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la reducció del temps d'espera a urgències, que és un dels principals objectius del nou director mèdic de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa. Lluís Ramia i Torrentà considera que amb les patologies lleus hi ha d'haver solucions ràpides que evitin que un pacient s'hagi d'esperar de mitjana fins a 4 hores per sortir amb un diagnòstic. Ramia i Torrentà agafa el relleu de Jaume Heredia, que ha ostentat el càrrec en els darrers anys.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Una de les queixes més habituals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és el temps d'espera a urgències. De mitjana, ronda les 4 hores, sobretot amb patologies lleus. Això genera el malestar de molts usuaris que no entenen els motius de tanta demora. La falta de professionals està al darrere d'aquesta situació. Quan un pacient acut a urgències, se li fa una primera prospecció i en funció de la gravetat se li dona més o menys prioritat. Reduir els temps d'espera és un dels primers temes que vol atacar el nou director mèdic de l'Hospital. Lluís Ramió i Torrentà creu que hi ha d'haver la manera de poder-ho fer millor. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Hi ha passos que fem que es podrien fer d'una altra manera per millorar l'accessibilitat. I també tot això sense deixar de complir amb els objectius que tenim amb el Servei Català de Salut, que és el que ens encarrega una sèrie d'activitats que nosaltres hem de donar comptes al final de l'any.
Però l'accés a urgències no és l'única qüestió que, segons Ramió i Torrentà, s'ha d'arreglar. El temps d'espera a consultes externes és una altra de les qüestions que generen moltes queixes entre els usuaris. Les visites per un especialista es poden demorar mesos amb les conseqüències que això comporta pels pacients. El nou director mèdic creu que les portes d'entrada a l'hospital són urgències i consultes externes i, per tant, són els serveis que han de funcionar millor per garantir la bona imatge del centre.
Si posem l'hospital per on entra la gent a l'hospital, no? Els usuaris o els pacients i les famílies, hi ha dos grans punts d'entrada, que un és les urgències i l'altre és l'atenció ambulatòria, no? Per tant, aquests dos punts, que són les portes d'entrada a l'hospital, hem de ser especialment curosos en oferir el màxim d'atenció possible, de qualitat, d'agilitat i ser eficients.
Ramió i Torrentà porta poques setmanes com a director mèdic de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Substitueixen el càrrec a Jaume Heredia, que des del mes passat és el nou gerent de la Regió Sanitària de Girona. I no ens movem de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa perquè parlarem d'una iniciativa impulsada, entre altres, per al centre hospitalari de casa nostra. A partir d'ara, el Parc de les Mores ja compta amb un sorral adaptat. Gràcies a la cursa de Sant Lluc i al suport de l'hospital i també de l'Ajuntament d'Olot, nens i nenes, com en Nirmit, que té una discapacitat física, poden jugar-hi. Ens explica la seva història en Gerard Puigdemont.
Des de fa unes setmanes, el Parc de les Mores compta amb un sorral inclusiu. Els infants que van, per exemple, amb cadira de rodes poden jugar-hi amb facilitat, sense necessitat d'haver-se de jupir o de sortir de la cadira. És el cas d'en Nirmit, un veí d'Olot, que està encantat de poder-hi jugar, ja que pateix una discapacitat física.
M'han dit Nirmit, tinc 10 anys i vinc per aquí per jugar.
T'és més fàcil jugar amb aquest sorral, que està així una mica més alçat o no?
Sí.
En Nirmit està content, però la seva família també, i creuen que hi hauria d'haver encara més espais de joc adaptats. En parlen la Sakshi, la seva germana, i en Sachev, el seu pare.
Jo crec que està perfecte perquè veig que, doncs, que tota la gent que no pot caminar pot aprofitar el temps i doncs, que pot jugar més estona.
El gusta mucho, en parque, porque él tiene sí fisio, pero él tiene con cabeza él muy bien, por eso lo entiendes todo. Per a mi és molt important tenir més que gustar.
L'acció s'ha dut a terme gràcies a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i la implicació de l'Ajuntament d'Olot a través de la cursa de Sant Lluc. Des de fa uns anys s'inclou dins aquesta prova esportiva una cursa inclusiva i els diners que recapten serveixen per fer accions d'aquest tipus. En parla Anna Vila, logopeda de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Pensem que és vital des del Servei de Rehabilitació i Logopèdia, pensem que tots els nens i nenes tenen dret a jugar i poder jugar. De fet, com fa en Nirmit, doncs, amb la seva diversitat funcional, en aquest cas amb discapacitat física, però també que qualsevol nen, nena, doncs, sigui sord, sigui cec, qualsevol problemàtica que tingui, que pugui venir. Per tant, és importantíssim i el que volem, el que ens agradaria és que hi hagués doncs, més parcs adaptats.
Des de l'Hospital Olot ara s'està decidint què faran amb la recaptació de la darrera cursa de Sant Lluc que es va dur a terme el mes d'octubre passat.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes fora de l'àmbit de la salut. Milers de persones omplen els carrers d'Olot amb motiu de la Fira del Pessebre, que s'ha celebrat des de divendres fins diumenge. Desenes de parades amb articles relacionats amb les festes de Nadal han omplert el centre de la ciutat. Al Pont Llarg s'han notat els calaixos perquè molts visitants han comprat els primers regals d'aquestes festes.
De divendres a diumenge, a Olot s'ha celebrat una de les fires amb més tradició a la ciutat, la Fira del Pessebre, amb un recorregut que s'allargava des del davant de l'església de Sant Esteve fins al Carme s'hi trobaven artesans pessebristes, artesans de tota mena i productors de la Garrotxa. Pel que fa als pessebristes, aquests s'han situat en el tram comprès entre Sant Esteve i la plaça Major. Asseguren que són unes dates assenyalades per ells, ja que ve molta gent de fora i aprofiten l'ocasió per exposar els seus treballs. Tot i això, el pessebrista Joan Montero assegurava que no es ven tant com en el passat.
Sí, tenen tirada. El que passa és, clar, per exemple, el meu producte són talles de fusta, que és clar, el preu ja s'enfila una mica, però bueno, sempre hi ha la persona que vol alguna més de qualitat i bueno, fem alguna cosa, vull dir que no tant com voldríem, però bueno, sí, es ven alguna cosa.
A la plaça Major hi ha hagut també el tradicional mercat de Nadal quilòmetre zero. Aquest ha estat l'espai en el qual s'hi han aplegat els artesans i productors. Una d'elles, la propietària d'una botiga, Mireia Romero, celebra que hi hagi espais com aquest en els quals poden ensenyar els seus productes i donar-se a conèixer.
Hi ha molta, molta gent, estem molt contentes de totes les preguntes i bueno, molt contentes d'aquests tres dies de poder doncs, compartir amb la gent doncs, el que fem. Molta afluència de gent, inclús altres companys diuen que més que altres anys i estan anant molt i molt bé.
Des de l'Ajuntament d'Olot valoren positivament aquests dies de Fira del Pessebre a la ciutat. En parla Estanis Baireda, regidor de promoció.
No sé si la de sempre, però sí que ha estat una de les fires del Pessebre amb més gent, perquè, com bé dius, s'hi afegia aquest campionat d'Europa d'hoquei, tant dijous, divendres i dissabte especialment, dies de moltíssima gent, molta gent d'altres comarques de Catalunya, altres poblacions.
De la plaça Major al Carme s'ha desplegat al Mercat de Nadal, amb parades que oferien articles nadalencs com tions, arbres de Nadal i diverses figures de pessebre. El punt final de la Fira del Pessebre ha estat reservat per a les activitats familiars. A la plaça del Carme s'ha instal·lat una carpa on s'han organitzat diversos tallers, com ara Carrers d'Arts, una proposta que convida els participants a explorar la seva vessant artística. L'Arnau, en Guillem i l'Aina en són tres exemples.
Què és el que estàs a punt de pintar ara?
Tió.
Un tió?
Sí.
Com és això?
Perquè ara és desembre i és l'any que venen els tions. Estic dibuixant casa meva.
Casa teva? I tu, Aina?
Un ninot de neu.
Us agrada dibuixar?
Sí. A mi m'agrada molt.
Aquest any el pont de la Puríssima ha caigut en dimecres, convertint-se en un pont llarg. Els firaires destaquen aquest fet com a principal motiu de l'augment de visitants a la ciutat aquest cap de setmana.
També parlant de pessebres, els alumnes de l'escola Joan 23 munten un pessebre elaborat amb cartró albicrec. Aquest tradicional muntatge fa més de 20 anys que es du a terme tant al local de la plaça Clarà com el de la Solfa. El pessebre es podrà veure durant totes les festes de Nadal. Aniel Puigvert.
Passat el pont de la Puríssima, ja es pot veure el tradicional pessebre que any rere any preparen els alumnes de Joan 23 al Vicrec. A diferència de l'any passat, que va ser un pessebre interactiu, aquest any els alumnes han elaborat un muntatge amb totes les figures fetes de cartró, un procés que fa temps que preparaven i que ara podran mostrar tots els olotins i olotines. Ho explica el gerent del Vicrec, Josep Maria Noguer.
Part de l'ànima. Nosaltres, a veure, com vam obrir els Vicrec, vam primer voler fer una col·laboració sense cap sentit amb una associació, amb algun centre, i vam escollir Joan 23 perquè vèiem que hi havia possibilitat de fer coses. I amb ells hem fet coses, estem fent coses durant l'any, i entre elles el pessebre, que de veritat que els clients que venen cada any ja ens pregunten quan muntaran el pessebre. I la setmana del pont de la Puríssima és la setmana que esperem tots el pessebre.
La fabricació d'aquest pessebre involucra a tota l'escola, des dels més petits fins als més grans. Segons un dels professors de l'escola Joan 23, Joan Morejón, és una manera de mostrar a la gent del que són capaços tots els alumnes del centre.
Penso que a nosaltres això ens aporta una obertura cap a la ciutat d'Olot, no? Ens permet fer una cosa que tota la gent pot veure, no? La gent pot prendre consciència de lo que som capaços de fer amb els alumnes de Joan 23.
El pessebre ja llueix a les entrades dels locals del Vicrec, tant el del centre com el de la Solfa. Una decoració nadalenca que, segons alguns alumnes de l'escola, com en Bilali Canuté i l'Èric Estartús, han treballat més que altres anys.
Que dir maco.
Que ja estan acostumats. I per això ja estem... I per això que sent també hem fet...
Sí, i ho hem currat molt bé.
Molt més bé.
Fa més de 20 anys que existeix aquesta col·laboració entre el Vicrec i l'escola Joan 23. De fet, de pessebres fets pels alumnes n'hem pogut veure de tot tipus, des de muntatges amb pedres del riu, pessebres interactius o pintades als vidres del comerç.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Sigues còmplice de la diversió. Amb aquest missatge, la Creu Roja de la Garrotxa anima els veïns i veïnes de la comarca a participar en la campanya de la joguina educativa. Demanant un cor a l'entitat, es pot descobrir el desig d'un infant en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. L'objectiu d'aquesta campanya és que cap nen i nena es quedi sense regal per aquest Nadal. Pere Ubac.
Inicialment, la campanya de la joguina educativa se centrava en joguines de segona mà, però la perspectiva ha evolucionat cap a la idea de no classificar els nens com de primera o segona categoria. La iniciativa, per tant, busca assegurar que els nens amb menys recursos rebin almenys una joguina nova a l'any. Amb una recollida anual d'aproximadament 150 o 200 joguines, l'organització comença la campanya amb una preparació prèvia amb les famílies, destacant la importància de les joguines com a transmissores de valors. Ho explica la tècnica social de la Creu Roja a la Garrotxa, Marta Puigvert.
El que fem és que cada infant pugui assentar-se amb els seus pares i pensar una mica què els agradaria per aquestes festes. Ens encaixa molt amb les vacances de Nadal, per tant, què els agradaria per les festes de Nadal. Llavors ens tornen a aquest desig de l'infant escrit i les persones que volen col·laborar amb aquesta campanya venen aquí a la Creu Roja, els hi donem un cor amb el desig d'aquell nen i llavors, si volen, doncs poden... Fer realitat el desig d'aquell nen o nena comprant la joguina que ha demanat.
Seguint la línia del concepte de joguina educativa, els tècnics de la Creu Roja a la Garrotxa animen els pares i mares a participar activament en el joc amb els seus fills. Asseguren que compartir aquest temps de joc és una part fonamental en el desenvolupament dels nens.
Qualsevol joc de taula ens permet jugar amb grup. Però segurament hi ha tot el que és el joc simbòlic, el joc d'imaginar-nos que juguem alguna cosa amb algun objecte, sempre hi podem intervenir com a pares. Llavors, la importància del joc, no?, també com a transmissora de valors. Sobretot també apostem molt per joguines no bèl·liques i no sexistes, ja que no, la joguina és transmissora d'aquests valors.
Per participar en la campanya de la joguina educativa de la Creu Roja a la Garrotxa, només cal acudir personalment a la seu de l'entitat o trucar per telèfon abans de final d'any. Val a dir que s'ha establert un límit de 30 euros pel cost dels regals, assegurant així que tothom tingui l'oportunitat de col·laborar.
I abans dels esports en matèria cultural, Carris exposa aquests dies una obra pels carrers de Nova York. L'artista olotí torna a ser present a l'exposició al carrer que organitza Expo Metro i on hi participen uns 300 artistes d'arreu del món. Carris porta un quadre protagonitzat per Jean-Michel Basquiat, artista nord-americà que va morir als anys 80.
Durant aquest Nadal, uns 300 artistes d'arreu del món exposen pels carrers de Nova York en una nova exposició Expo Metro. Entre ells hi serà l'artista Luti Carris, que hi porta un quadre homenatge a un artista nord-americà, Jean-Michel Basquiat.
Aquesta vegada porto una obra antiga, és una obra que vaig fer per unes mostres d'art que feia la Montse Barros Ripoll, i representa un homenatge a l'artista nord-americà Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat era un artista que es va fer al carrer, que va morir als anys 80, però que va deixar una petjada molt grossa, sobretot a la ciutat de Nova York.
La màscara representa la cara de Jean-Michel Basquiat, mentre que el gat de cap per amunt representa el cabell de l'artista.
El quadre té una representació, com he dit abans, doncs ja es veu una part doncs, que hi ha Ripoll, i tot l'altre és purament pintura doncs, feta a l'estil Basquiat, i si us ho podeu fixar, fica cutre, cultura cutre o art cutre. Per què? Perquè a vegades no el millor art més, diguem-ne, més figurista, més esmenat és el millor, sinó que a vegades doncs, quatre pinzellades poden dir molt.
Les obres aquest cop es veuran per mitjà de reflex amb llums LED, una nova forma de mostrar l'art a la ciutadania i a la vegada de dur l'art al públic, donat que cada cop costa més que el públic s'apropi a l'art. Carris ja ha exposat també Expo Metro a Berlín, Mònaco, Miami i Los Angeles.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns sobre rodes amb el gran protagonista d'aquesta setmana a casa nostra, que no és altre que l'hoquei patins. Comencem parlant, però, d'una derrota, la de l'hoquei Olot, que es va quedar amb la mel als llavis a la pista del líder després de perdre-hi per 6-4. Els olotins van tenir a tocar l'empat a falta d'un minut i van posar contra les cordes el Club Patí Vilafranca. En un partit marcat pels gols, les boles aturades i el criteri arbitral, l'hoquei Olot va estar dins del partit durant tots els 50 minuts. Pau Flores a la porteria i David Carles amb un doblet van ser els jugadors més destacats del partit. Sobre la pista i amb les baixes de Marc Prat, Ferran Sacrés i Guillem Raurell, l'hoquei Olot va començar de la millor manera a la pista del líder, a la pista del Club Patí Vilafranca, amb un gol al minut 4 de Matías Reixac, bola penjada que el 8 olotí va rematar i que va donar ales a l'equip de Jordi García a l'inici del maig. A partir d'aquí, els locals van posar una marxa més. Les faltes pels dos costats van pujar ràpidament i tot plegat es va transformar en gols del Vilafranca. Marc Gual al minut 10 i Sergi Torné al 18 posaven per davant a un Vilafranca superior en gran part de la primera meitat. Els gols no s'aturarien abans del descans i David Carles, en segona instància, anotava des de la falta directa el 2-2 i abans de marxar vestidors, el Vilafranca es tornava a posar per davant amb el 3-2 de Joan Vázquez al segon pal i el 4-2 de Roger Montserrat acabant un contraatac. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Sabíem que se'n seria molt complicat, tot i que crec que ells han tingut més bola, que han pogut tenir més ocasions, sabíem el que veníem, també teníem moltes baixes i al final crec que hem fet un bon partit. Llàstima perquè al final hem tingut les nostres opcions, creiem que la segona part ha sigut més bona que la primera, amb el fet de que els hem començat a anar un pelet més a sobre, hem tingut més ocasions.
Una derrota amb una imatge notable d'un hoquei Olot que acaba la jornada com la va començar, a la setena posició i a 4 punts de marge del descens. El primer compromís i últim del 2023 serà a Vic, diumenge vinent, a 4:45 de la tarda. I com dèiem a l'inici, l'hoquei patins ha estat el gran protagonista aquesta setmana a casa nostra, Olot, amb motiu de la celebració de l'Europeu femení que ha coronat per setena vegada consecutiva a la selecció espanyola. El Pavelló d'Esports va registrar un ple absolut durant la final d'aquest dissabte contra Portugal, on les espanyoles van guanyar per 4-0. La ciutat ha acollit durant aquests dies un campionat que ha significat molt més que una simple competició i que ha posat l'esport femení en primer pla. Guillem Guardiola.
No hi ha hagut sorpresa i la selecció espanyola femení d'hoquei patins s'ha alçat amb el setè campionat d'Europa consecutiu. Ho ha fet en un pavelló d'esports d'Olot que ha registrat un ple absolut aquest dissabte a la nit per veure un autèntic partidàs. Les espanyoles, 8 de les 11 catalanes, han golejat la selecció portuguesa per 4-0 i han demostrat que el 5-1 també contra Portugal en el partit d'obertura no va ser cap casualitat. Una de les grans destacades de la competició, Aina Florenza, ha obert el camí amb un golaç des de la llarga distància. Abans d'arribar al descans, Marta Piquero ha aprofitat una passada de Sara Rosas per eixamplar l'avantatge. A la represa, la mateixa Piquero ha sentenciat el partit des del punt de penal. Abans d'acabar el partit, l'única jugadora que ha viscut els últims 7 europeus consecutius de la selecció espanyola, Anna Casarramona, s'ha apuntat a la festa amb el definitiu 4-0. La davantera ha reconegut en declaracions a TV3 que, encara que ho hagi pogut semblar, no ha sigut fàcil.
No ha estat fàcil, per molt que ho pugui semblar pels resultats. Ens hem treballat moltíssim des del primer dia ja contra Portugal. Aquesta final sabíem que seria complicada i en els moments que Portugal ha remat més fort, doncs hem sabut estar allà i ho hem tirat endavant.
Olot tanca d'aquesta manera una setmana molt intensa que no només ha refermat el gran nivell de l'hoquei patins català. La competició també ha servit per posar en primera línia l'evolució de l'esport femení, per exemple, amb matinals de bàsquet o tornejos d'hoquei patins que han posat la primera pedra per començar a construir la setmana de l'esport femení a Olot. L'afluència d'espectadors al pavelló d'esports ha anat augmentant de forma gradual fins al punt d'exhaurir les entrades en les semifinals d'aquest divendres i la final d'aquest dissabte.
Doncs aquí uns instants més hoquei patins en l'especial del tercer temps. Farem balanç de la temporada del que porta l'hoquei Olot en aquesta hoquei Lliga Plata i d'aquesta setmana fantàstica a casa nostra amb l'hoquei patins femení com a gran protagonista. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 11 de desembre de 2023. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins horaris i minut a minut al portal web de garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.